Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De debò que volia parlar de les reivindicacions de la pagesia en aquest davantal, o de les darreres estracanades d'Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, o del debat a Galícia aquesta nit passada, on, és clar, Catalunya ha tornat a ser centre de les castanyes del PP contra tots els altres, o fins i tot parlant aquest davantal de la cançó Zorra i del debat que ja es genera, perquè ja sabem que de tot n'hem de fer un gran debat. Però no. Permeteu-me que avui toca sequera, i la sequera a través de la mirada del nostre columnista de capçalera, Jorge Fernández Díaz a La Razón. El seu article d'avui es titula La pertinaz sequía con Sánchez y Franco. Llegeixo un extracte. La pertinaz sequía, que además de en algunas otras zonas de España está afectando de manera especial a Cataluña, da pie para aplicar una vez más el conocido aforismo de que no hay mal que por bien no venga. La teología concluye ante la evidencia de la presencia del mal y el dolor en el mundo que Dios, en sus inescrutables designios de providencia, pudo impedir su existencia, pero eligió permitirlo, y eso sí, para sacar de ese mal un bien mayor. El pueblo no ha necesitado tener un particular conocimiento teológico para, sin embargo, captar esa realidad operante en el mundo desde siempre. Segueix Fernández Díaz. L'actual pertinaz sequía que Sánchez atribuye al cambio climático era un calificativo que se hizo famoso durante el franquismo, especialmente por la gran sequía del 46 que se superpuso a la gran hambruna tras la guerra civil, acompañado del aislamiento internacional y el bloqueo comercial. No consta, sin embargo, en el exhaustivo listado de sequías padecidas a lo largo de la historia que nada atribuyera la responsabilidad de las mismas al cambio climático. Lo que sí hicieron los gobernantes fue aplicar medidas para paliar el daño de esos fenómenos naturales repetidos en el tiempo. Franco se aplicó en construir una auténtica red de pantanos para embalsar agua y con ella producir electricidad para la industria, evitando que, como sucede ahora, solo el 40% del volumen se aprovecha, echando el resto al mar. Presas que, por cierto, observamos atónitos que son demolidas para presuntamente garantizar la ecosostenibilidad de nuestras cuencas fluviales. La consecuencia ya la vemos ahora con barcos trayendo agua de la desaladora de Sagunto a Barcelona para que no pasen sed los barceloneses. Es el progresismo de la izquierda socialista, auténtica ruina allí donde gobierna. Ahora sigamos con la amnistía de Puigdemont. Ojalá del mal de esta sequía venga el bien del sentido común a España y los españoles. És a dir, segons aquest article, la sequera és un càstig diví a Pedro Sánchez i als independentistes. Però no hay mal que por bien no venga. Había un moment perquè he fet entrar l'orquestra aquí. Fem un moment, no? Un, dos, tres, i... Puja. La cabra aquí. Molt bé. Canta. Perfecte. Aquesta està estupenda avui. Dedicada a aquest article que avui surt publicat de Jorge Fernández Díaz. El que dèiem ahir. Aquest home, definitivament, li falta una patata pel quilo. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 6 de febrer del 2024.
I avui s'espera un dia de cel emblanquinat, amb boires a ponent que mantindran l'ambient fred durant tot el dia. La resta ara toca abrigar-se, però al migdia serà més suau.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, algunes de les mobilitzacions convocades van avançant, la més gran per ara a l'A2 entre Golmés i Tàrrega, però també en diversos indrets de les demarcacions de Lleida, Girona i el Baix Llobregat. Destaquem també incidències a l'àrea metropolitana, un accident a la B23 entre Molins i el Papiol en sentit sud acumula més de 5 quilòmetres de congestió, l'AP7 amb avaries tant a Sant Cugat cap a Girona com a Cerdanyola cap a Tarragona, i la Ronda de Dalt amb molta congestió entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat per un altre accident.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui és un d'aquells matins en què hem d'estar molt pendents de la situació a les carreteres catalanes. Aquesta hora, a partir de les 8, es posen en marxa bona part de les tracturades i els bloquejos viaris que els pagesos han convocat per exigir que s'escoltin les seves reivindicacions. Les protestes que els últims 15 dies han col·lapsat França i altres països de la Unió Europea avui arriben a Catalunya. El sector agrari reclama menys burocràcia a les administracions i exigeix que es limitin les importacions de productes de fora de la Unió Europea, així a l'engròs. El seguiment de la protesta es preveu massiu perquè els pagesos fa dies que s'organitzen i els ànims estan molt caldejats. Han convocat gairebé una dotzena de bloquejos i tracturades arreu de Catalunya i, per tant, al matí a la xarxa viària, com ara escoltàvem des del RAC, pot ser molt complicat. Quines carreteres es poden convertir en una ratera les pròximes hores? Doncs la llista és molt llarga. Estigueu atents. Els pagesos tallaran l'AP7 als dos extrems del país, és a dir, a Medinyà, al Gironès, i a l'Aldea, al Baix Ebre. L'autovia A2, a l'altura de Fondarella, al Pla d'Urgell, que estarà bloquejada en els dos sentits de la marxa. La C-17 en dos punts, a Mollet i a Vic, en tots dos casos només en direcció Ripoll. La C-25 i la C-16, just a l'enllaç entre aquestes dues autovies, a l'alçada de Sant Fruitós del Bages. L'AP2, al seu pas per Vila-rodona, a l'Alt Camp. La C-14 i la Nacional 240 a l'altura de Montblanc. I la Nacional 340 i la C-15 a la sortida de Vilafranca del Penedès. Tot això pel que fa als talls. Però és que els pagesos també han convocat marxes lentes en altres punts. Per exemple, faran una tracturada a la Nacional 260 a l'alçada de Sort, una altra a la Nacional 145 a la Seu d'Urgell, o una a l'enllaç entre la C-12 i la Nacional 420 a la Mora d'Ebre. A aquesta hora, molts d'aquests bloquejos ja haurien d'estar en marxa, perquè són les 8 i 7 minuts. Fem un tom, un recorregut pel país. Comencem per Montblanc, amb l'Esteve Giral. A aquesta hora del matí, Esteve, quina és la situació en la teva zona?
Doncs estem aquí a la rotonda de la Rifacli, aquí a Montblanc. Els pagesos tenen el seu punt de trobada just en aquesta rotonda, un punt de confluència entre la C-14, la Nacional 240 i l'accés a l'autopista AP2 en direcció a Lleida o bé també en direcció a Barcelona. La intenció dels pagesos durant la protesta és anar sumant tractors en aquesta rotonda, just davant de la fàbrica de dolços, i a partir d'aquí entrar a l'autopista AP2 i tallar el trànsit. L'hora prevista del tall en aquesta autopista és encara en uns minuts, als vols de les 9 del matí, on som ara es trobaran tractors vinguts d'arreu del Camp de Tarragona per expressar, com deies, la seva indignació i forçar les administracions a fer canvis. Se senten ignorats i menys tinguts i diuen que ho estan passant especialment malament, encara més per culpa de la sequera. Entre els interrogants, saber quan durarà aquest tall a la P2, una infraestructura clau per la comunicació entre persones i mercaderies entre Barcelona i el Camp de Tarragona, Lleida i l'Aragó, i saber també si es tallaran altres vies, com per exemple la C-14.
Un altre punt de trobada dels tractors aquest matí, Sant Fruitós o Bages, perquè allà hi conflueixen dues de les artèries del país, la C-25 i la C-16. Allà hi tenim en Josep Ferrer. El bloqueig ja ha començat, Josep?
Bé, nosaltres estem ara seguint la columna de l'Anoia, que està formada per una trentena de vehicles entre tractors i cotxes de suport. Acaba aquesta columna de passar per Sant Salvador de Guardiola i d'aquí la marxa lenta anirà fins a Marlesa, on vorejaran Marlesa per la zona de l'estació de Renfe i aniran fins a Sant Fruitós de Bages, on a les 9 és previst que es trobin amb les columnes que venen de diferents llocs de la Catalunya central, com les comarques del Solsonès, el Berguedà i poblacions del Bages. Un cop reunits tots faran assemblea per decidir quines accions es fan. És probable que tallin, com ja heu dit abans, la C-16 i la C-25.
A Lleida, la pagesia té previst tallar l'autovia A2 entre Vilassana i la Fondarella, al Pla d'Urgell. Ja hi tenim en Julen Andrés des de primera hora del matí. La protesta ja està en marxa, Julen?
No, o sigui, de moment ha arribat un tractor. Com a mínim han d'arribar dues columnes de Bellpuig a l'Urgell i de Lleida Ciutat fins aquí a Fondarella. Hi ha companys de la premsa, membres de sindicats que estan a l'organització, i el plàning és que primer es concentrin i llavors començaran els talls, perquè de moment hi ha pocs vehicles, però la circulació encara s'està fent aquí a l'autovia 2.
Per tant, un tractor de moment, esperant que arribin els altres a la Fondarella, Girona. Els talls i les marxes lentes afectaran l'AP7 i la Nacional 2. Els tractors surten des del pàrquing de Fontejau. Allà hi tenim la Bàrbara Julve. Ja circulen, Bàrbara?
Sí, una cinquantena de tractors han arribat ja a l'aparcament de Fontejau amb pancartes com la nostra i la nostra fam. S'espera que arribin encara més columnes de Cassà de la Selva, Cornellà del Terri, Olot o Ventalló. Fontejau és el punt de trobada per anar després cap a les 10 a Emporruà davant la seu de la Generalitat de Girona. Els vostres tractors, que està previst que participin en la mobilització, passaran per carrers tan cèntrics de la ciutat com ara Jaume I. Un cop acabada la concentració, enfilaran l'Avinguda de França per dirigir-se a la Nacional 2 a Medinyà, en principi per anar a dinar.
Les protestes dels pagesos ja es deixen notar, segur que la xarxa viària del país, ara escoltàvem a les 8 en punt la situació, però anem a refrescar la informació, anem cap al RAC, allà anem a comptar cotxes, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Àlex.
Molt bon dia. A aquesta hora hi ha diversos indrets afectats ja per aquestes mobilitzacions a la demarcació de Lleida, sobretot el tram de la 2 entre Golmés i Tàrrega, però també ara ha començat una marxa lenta a la carretera entre Mollerussa i Torregrossa, també a l'L200, a les poblacions de Miralcamp i Puiggròs, i a la demarcació de Girona des de primera hora ja hi ha aquesta marxa lenta a la 26 entre Olot i Sant Joan les Fonts. Altres manifestacions fan tallar carreteres tant a Verges, a la C252 a Torroella de Fluvià, i ara també hi ha aquesta marxa lenta també a l'N340 des de Vilafranca del Penedès cap a Sant Vicenç dels Horts, en un matí, atenció, on s'ajunten moltes incidències en principals vies de l'àrea metropolitana. Continuen actives les dues avaries a l'AP7, a Sant Cugat cap al nord i a Cerdanyola cap al sud, amb carrils tallats i congestió de 3 quilòmetres, l'accident a la B23 en sentit sud entre Molins i el Papiol, o el de la C25 entre Muntanyola i Santa Maria d'Oló. Es talla la calçada en sentit nord per un altre accident a la C32 a Sant Pere de Ribes, i a la Ronda de Dalt el panorama també és complicat, encara amb una incidència activa a l'altura de Sarrià en sentit Llobregat. Anirem seguint la situació des del RAC. Bon dia.
Bon dia. Gràcies a l'Àlex Huguet. Efectivament, amb l'Àlex Huguet i el RAC anirem comptant cotxes, i avui comptant tractors també, per saber exactament quina incidència té. Avui és un dia de molta i santa paciència. Amb aquesta jornada de protesta, els pagesos catalans se sumen a les grans mobilitzacions que les últimes setmanes han bloquejat durant hores o fins i tot dies algunes de les principals artèries de França, de Portugal o d'Itàlia. A Catalunya, el moviment que convoca els talls d'avui s'ha creat expressament per organitzar-se de cara a aquest dia. Es diu Plataforma 6F i s'encarrega de coordinar-se amb els pagesos de totes les comarques del país. El portaveu de la plataforma, Toni Martínez, explicava aquesta nit al 9C de RAC1 que surten al carrer perquè no poden ja més. Assegura que els pagesos juguen amb una mà lligada a l'esquena perquè han de complir unes exigències que imposa la Unió Europea, que en canvi no afecten els productes agrícoles provenents de països tercers. Ho il·lustrava amb aquests exemples, escolteu.
Productes hortícoles del Marroc, també tenim com taronges i altres verdures, que ens arriben que no compleixen la mateixa normativa en fitosanitària que aquí a Europa. Per això és una competència de lleial, perquè nosaltres hem d'utilitzar uns certs productes que ells no utilitzen, nosaltres no els podem utilitzar, i els costos de producció són més barats. A nosaltres augmenten els costos de producció i ens paguen menys diners pels nostres productes.
Si sou pagesos i també teniu ganes de dir-hi la vostra, envieu uns missatges de veu breus al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RAC1, que és el 669-1010-10. 669-1010-10. Quina és la vostra situació? Avui us mobilitzeu? Per què? Quins són els problemes que afronteu en el vostre dia a dia? Què reclameu a les administracions públiques? Expliqueu-nos-ho en notes de veu breus i les escoltarem durant la tertúlia. Missatges com el que ja ens envia, per exemple, l'Albert, un pagès del Baix Ebre que ja n'està fart de tanta burocràcia.
L'únic que demanem és seguretat alimentària pels consumidors. No anem a demanar res més. Seguretat alimentària pels consumidors. I això cada cop és més difícil. La burocràcia ens està ofegant, i el més fumut de tot és que el 60% de la pagesia tenen 65 anys o més sense relleu generacional. Per tant, a final d'aquesta dècada, teniu en compte una cosa: els prestatges farà falta menjar i ens ho passarem malament. Empreneu-vos-ho en serió.
Boníssima aquesta trucada de l'Albert, que ens està dient, primer, seguretat alimentària, que molts cops mengem sense passar la seguretat que ara ens explicaven. Una, la burocràcia, que és un mal de l'administració pública, el gran mal de l'administració pública és la burocràcia, una lentitud exasperant, i la tercera, i molt preocupant, que el 60% de la pagesia, com ara explicava l'Albert, té més de 65 anys. Més trucades, la Sabina de Lleida.
L'únic que volem és seguir donant menjar a la gent, que se'n recordin que som els que alimentem a tothom. Simplement això. Ens hem de moure, hem de sortir de casa perquè us en recordeu que sense nosaltres, vosaltres no mengeu.
Mentrestant, els sindicats majoritaris també fan costat a la protesta de la pagesia. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, també subratllava els obstacles que han d'afrontar els agricultors.
Què podemos explicarle a una persona que tiene una granja de gallinas ponedoras, que las tiene enjauladas y que resulta que en España tienen, y en Europa tienen que dejar de estar enjauladas, pero sin embargo vamos a comprar los huevos a un país tercero que las gallinas estén enjauladas? No tiene ningún sentido.
Fins i tot el govern espanyol els dona la raó. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, entén les reivindicacions de la pagesia i assegura que ja estan treballant per resoldre els problemes que arrossega el sector.
Comprendo que este es un momento de preocupación. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos quieren que se les escuche y que se les comprenda. Y yo desde el gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos. Y vamos a continuar trabajando para que un sector que es estratégico para España, para la economía española, pero también para nuestra sociedad y nuestro mundo rural, continua adelante.
Però no tothom aplaudeix la protesta d'avui. Els transportistes demanen als pagesos que els deixin treballar en pau i esperen que els talls que van bloquejar França no es repeteixin ara a Catalunya. Montse Martí.
L'Associació d'Autònoms Primers Transportistes de Catalunya confia que les administracions públiques garanteixin avui el dret de circulació i apel·len també a la responsabilitat dels agricultors perquè deixin circular els camions i la protesta no afecti la resta d'activitats econòmiques. En parlava RAC1 el secretari general de l'associació, Carlos Fuentes.
Els demanem que respectin la nostra feina i el nostre treball, perquè no ens volem trobar com ens vam trobar a França fa pocs dies. Teníem els camions aturats als vorals de les carreteres, on els transportistes no podien tornar a casa i de més.
L'associació assegura que els transportistes que tenien previst treballar avui no han canviat de moment de plans i, per tant, intentaran circular. La Plataforma Espanyola en Defensa del Sector del Transport, que agrupa milers de transportistes per carretera, però que no té el suport de les patronals que agrupen les grans empreses del sector, diuen, en canvi, que se sumen a la protesta dels pagesos i convoquen una aturada indefinida a partir d'aquest dissabte. Són els que, al març del 2022, van convocar aturades que es van notar finalment a les cadenes de distribució.
Però les mobilitzacions van per llarg. Demà es tornaran a repetir i s'aniran convocant fins al dimarts de la setmana que ve. Avui al Món RAC1 parlarem d'aquest tema, evidentment, amb les trucades dels oients, el 669-10-10-10, notes de veu breus aquí al Món RAC1 de la pagesia perquè us mobilitzeu exactament. I també parlem amb alguns pagesos en directe a la tertúlia Outbox, Joan López Alegre, Mònica Hernández, Lola García, Toni Aira, avui al Món RAC1. Però una altra de les notícies és que el Regne Unit es lleva en estat de xoc aquest matí. Ahir el Palau de Buckingham va anunciar per sorpresa que el rei Carles III, coronat fa de tot just 9 mesos, pateix càncer. La televisió pública britànica, la BBC, va avançar la notícia a les 7 en punt de la tarda, hora d'aquí.
In the last few moments we've received breaking news from...
Acabem de rebre una notícia d'última hora des del Palau de Buckingham que ha anunciat que ha diagnosticat un càncer al rei. Durant el procediment quirúrgic a què el rei s'estava sometent des del mes de gener, se li va trobar un altre motiu de preocupació. Els testos que se li han fet posteriorment han diagnosticat una forma de càncer.
Have identified a form of cancer.
El comunicat ha sacsejat el Regne Unit, que va acomiadar la reina Elisabet II fa menys d'un any i mig, al setembre del 2022, després de 7 dècades al tron. De fet, aquest matí l'anunci del Palau de Buckingham acapara les portades de tots els diaris britànics. El Times obre amb una foto vertical de Carles III acompanyada d'un titular a 5 columnes. El rei té càncer. El The Guardian destaca el rei Carles diagnosticat de càncer. El Daily Mail envia un missatge més optimista i titula «Carles està agraït, li han trobat el càncer aviat». Una gran fotografia del rei ocupa tota la portada del The Sun, que converteix l'anunci en una cita literal. El rei, 2 punts, tinc càncer, i el Daily Mirror ho remata: xoc per càncer del rei. El que no ha detallat la Casa Reial Britànica és quina mena de càncer pateix el rei, que va fer 75 anys aquest novembre. Un dels seus portaveus sí que ha explicat que no és un càncer de pròstata, malgrat que li van detectar precisament quan li feien una intervenció quirúrgica en aquesta zona. De moment, l'únic missatge que transmet Buckingham és que el rei és optimista i que espera poder reprendre ben aviat la seva agenda pública. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Per ara no s'ha especificat quin tipus de càncer té el monarca, però un portaveu del rei ha dit que no és un càncer de pròstata. Fa uns dies van operar Carles III d'una afectació benigna a la pròstata i durant aquell moment va ser quan van identificar que hi havia algun problema addicional. El rei, de 75 anys, seguirà amb el seu rol constitucional, però durant el tractament deixarà de fer actes públics i el substituiran altres membres de la família reial. En un comunicat, la Casa Reial Britànica assegura que han fet públic el diagnòstic per evitar especulacions. Des dels Estats Units, el príncep Enric ha dit que ha estat en contacte amb el seu pare i que viatjarà a Londres per visitar-lo.
A les últimes 12 hores, la notícia ha fet la volta al món i tot un reguitzell de líders mundials s'han afanyat a donar suport a Carles III. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha estat el primer de desitjar-li una ràpida recuperació i completa. En un missatge a les xarxes s'hi va sumar el president dels Estats Units, Joe Biden, que en un comunicat admet que està preocupat per la situació i avança que es posarà en contacte amb el rei Carles per saber com es troba. També el president francès, Emmanuel Macron, va assegurar en un tuit que els pensaments de França estan amb el poble britànic. 8 i 20 minuts, Eurovisió confirma que aquesta cançó, Zorra, podrà competir al festival.
Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía.
La Unió Europea de Radiodifusió, és a dir, la UER, la màxima responsable del Festival d'Eurovisió, considera que la lletra de la cançó que representarà Ràdio Televisió Espanyola no vulnera el reglament. Les normes, recordem, diuen que no es permet el llenguatge que agredeixi la integritat del festival. Tampoc insults ni cap mena de llenguatge inapropiat, ni tampoc lletres, discursos i gestos de caràcter polític. Però els responsables d'aquest organisme, de la UER, han parlat amb la Ràdio Televisió Espanyola i asseguren que el tema és apte i que, per tant, no hi haurà censura. Creuen que la paraula té moltes interpretacions i, tenint en compte el context d'aquesta cançó, no hi veuen cap problema. El debat sobre Zorra ha arribat fins i tot a l'esfera més política. Ahir va sortir a defensar-la el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Ho feia a la Sexta davant les crítiques d'alguns sectors de la dreta i l'ultradreta.
A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones.
Déu-n'hi-do. També la ministra d'Igualtat, Anna Redondo, ja està a favor, creu que Zorra és una cançó divertida que trenca amb els motlles i l'edatisme i que representa molt bé Espanya. En canvi, hi ha veus dins del propi PSOE que s'hi oposen del tot, sobretot dones especialment significades en la lluita feminista. És el cas d'Àngeles Álvarez, exdiputada i una de les impulsores del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. A Twitter ha escrit: "L'exaltación del sexismo, la misoginia y la banalización de la violencia representará España. Este es el panorama. No es cultura, es el alzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose zorras". Y ha afegit: "Todo el mundo sabe que en este país se asesina cada año a decenas de mujeres al grito de zorra". També l'exportador del PSOE al Congrés dels Diputats, Laura Borja, diu: "Que te llamen zorra no te da poder. El poder te lo da que no te lo llamen. Erradicar del imaginario colectivo un concepto tan misógeno es tarea de todos y todas". I l'exdiputada Elena Valenciano, actual presidenta de la Fundación Mujeres, ha escrit: "A mí no me gusta que me llamen zorra ni que se lo llamen a mi hija, ni en broma. Para vindicar nuestra libertad no necesitamos acudir a la violencia verbal". A banda, també des de Vox critiquen aquest terme. La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, diu: "La canción va a representar España en Eurovisión, programa que siguen miles de niños y jóvenes. Cuando un chaval llame zorra a una compañera, le van a subir un punto a la nota o le darán un premio a final de curso". Malgrat les crítiques, Nebulosa, que és qui canta la cançó, defensa precisament que la cançó vol resignificar una paraula que tradicionalment s'ha fet servir com un insult cap a tot tipus de dones. De tot plegat, aquesta cançó escoltava en el comentari que posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Lo más divertido de los detractores de la canción Zorra es que consideran que provocar con estos mensajes y estas palabras es muy antiguo, porque la sociedad española ya ha superado sus sofocos morales de sacristía. y al mismo tiempo se preocupan por su efecto en las niñas, por nuestra imagen en Europa, por lo zafio y el mal gusto, en definitiva, por la penitencia que nos pondrán por nuestros pecados. Zorra es una canción y un mensaje que en el país que tanto se imaginan pasaría desapercibida y en el país que esos mismos se empeñan en construir es un escándalo digno de discusión nacional.
24. Amb el permís de Jorge Fernández Díaz, la Generalitat i la Moncloa compartiran el cost de portar aigua en vaixells des de Sagunt al País Valencià. L'Estat assumirà tot el cost de desalinitzar l'aigua, mentre que el govern s'encarregarà de llogar els vaixells i pagar el transport. És l'acord al qual van arribar el conseller David Mascort i la ministra Teresa Rivera com a alternativa a haver d'unir la xarxa de l'Ebre a Barcelona. Aquesta altra opció, per tant, ara queda totalment descartada. El conseller i la ministra van tancar a Barcelona els serrells d'aquesta operació, que només s'activaria a partir del juny i, en el cas que la primavera tampoc plogués. Informa Eudald Martínez.
Ministre i conseller asseguren que la via Sagunt és la solució tècnicament més senzilla i viable, perquè ara mateix la planta està infrautilitzada. Ara bé, això no descarta que també calgui portar aigua d'altres zones, com ara Tarragona. Ho explicaven en una compareixença conjunta Rivera i Mascort.
Nuestra contribución más sencilla es poner a disposición ese agua desalada y la Generalitat viene trabajando en cómo poder garantizar, en su caso, que haya capacidad de transporte.
Quan es fan aquestes operacions, sempre parlem de dos vaixells, perquè quan un està aquí descarregant, l'altre està carregant, i per tant, el més normal seria que si es dona el cas, nosaltres hàgim d'anar a buscar aigua a dos llocs i no a un.
El govern i la Moncloa també han acordat un acord per finançar la construcció de les dues futures desalinitzadores, la de la Tordera i la del Foix, dues plantes planificades des del 2008 i que fins ara s'havien anat quedant en un calaix. Es pagaran a través de crèdits de fons europeus que el govern haurà d'anar retornant. Això vol dir que tard o d'hora aquesta acabarà repercutint en la factura de l'aigua. La idea és que puguin estar acabades abans del 2030.
Com dèiem, a hores d'ara no s'està aprofitant tot el potencial de la desalinitzadora de Sagunt. De fet, ara mateix, tot just funciona al 10% de la seva capacitat i només abasteix una empresa. A més, perquè pugui carregar tots els litres que necessitarà Catalunya, caldrà fer una nova canonada des de la planta fins al port de la ciutat valenciana, des d'on sortirien aquests vaixells. Més detalls des de València, Neus Navarro.
A hores d'ara, la planta només aporta cabdal a una empresa de la localitat valenciana, però la seva capacitat és molt més elevada. Ho explica Mariola Durà, directora d'explotació de la desalinizadora de Sagunt.
Ahora mismo solo estamos dando agua a una empresa de aquí de Sagunto, a una fábrica. Es agua para su proceso. No estamos abasteciendo a Sagunto pues porque no ha habido demanda.
Tanmateix, la desalinizadora podria produir fins a 22.900.000 litres d'aigua al dia.
Podríamos sacar al día, ahora mismo, con lo que tenemos, más o menos un tercio de la capacidad de producción diaria. Si se quiere llevar más agua, porque la planta es capaz de producir más, habría que hacer una obra de emergencia o como se pudiera hacer.
Per a poder subministrar el total de la capacitat de producció seria necessari construir aquesta nova conducció de 600 mil·límetres de diàmetre que connectarà la desaladora amb el moll sud 2 de la Dàrsena 2 del port de Sagunt, amb una longitud estimada de 2 quilòmetres. Les obres, però, depenen directament del govern espanyol.
En aquest sentit, la ministra Teresa Rivera també retreu Alberto Núñez Feijóo, que atribueix al PP el mèrit de dur aigua a Catalunya.
El primer problema que tiene Cataluña, en mi opinión, no es la amnistía, sino que es la sequía. Y ha sido un presidente del Partido Popular, el de Valencia, el que ha ofrecido agua para que Cataluña y nuestros compatriotas catalanes disminuyan sus preocupaciones con la sequía.
Esto puede entrar en una amplia base de calificativos entre realismo mágico, despiste o mentira deliberada, no lo sé. Yo le agradezco mucho al presidente Mazón que recibiera bien mi propuesta, pero obviamente no ha sido una iniciativa del señor Mazón, que no ha participado en este proceso, en este trabajo.
Rivera ho deia a la cadena SER, on demanava no fer populisme hídric ni guerres de l'aigua. Tot plegat mentre avui el diari La Vanguardia publica que ha calculat, de fet, quants vaixells equival tot el que s'ha perdut en els 15 anys que fa que hi ha fuites d'aigua al Barcelonès Nord. En total, només al Barcelonès Nord, s'ha deixat perdre la mateixa aigua que cap en 68 vaixells. Són 248.000 litres d'aigua potable que es perden cada dia entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona per culpa de trencaments de la canalització. I encara sobre la sequera, José María Aznar culpa José Luis Rodríguez Zapatero de la falta d'aigua a Catalunya. La imaginació d'Aznar és admirable. L'expresident del PP assegura que havien pactat un pla amb Convergència i Unió per connectar les conques catalanes a la xarxa hídrica de l'Estat, però que Zapatero el va aturar per raons ideològiques. Aznar va ser i al costat d'Isabel Díaz Ayuso, que va aprofitar per carregar sobre la gestió de l'aigua que fa Catalunya. I atenció a l'argument.
Teniendo en cuenta que tiene dos provincias en los Pirineos, una provincia que linda también con Huesca, dos provincias que tocan con el Mediterráneo, es decir, que las cuatro provincias catalanas tienen una situación a la hora de recoger agua que no hay en otras zonas de España, no es la situación de Andalucía, ¿a qué se han dedicado? A fabricar identidad, a ir contra lo español, a querer quedarse dentro de España, pero sacando a España de Cataluña, que eso es vivir del cuento y del agravio.
Isabel Díaz Ayuso assegura que els catalans estem asfixiats. Més detalls, Sílvia Solanes.
Primer va ser la presidenta madrileña culpant de la sequera l'independentisme i traient pit de la seva gestió.
Tenemos el agua más barata de España para los consumidores cuando el agua para los catalanes es la más cara. Los catalanes están asfixiados, que van a tener graves problemas de abastecimiento y ya buscarán las culpas en otros, como hacen siempre, ¿no? Entonces nosotros vamos en otro sentido. Madrid es apertura, es libertad, es alegría, es pelear, es incentivar.
Però qui va reblar el clau va ser José María Aznar, acusant el Partit Socialista de Zapatero.
Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Eso estaba aprobado por el partido entonces, Convergencia y Unión, y era una inversión muy fuerte. Hubiese resuelto el problema de aguas a Barcelona y el suministro de aguas a Cataluña, conectando todas las cuencas catalanas con el resto de España. ¿Qué se ha hecho después de eso? Nada.
Unes acusacions que van fer davant d'estudiants a la Universitat Privada Francisco de Vitoria de Madrid.
I mentrestant els bisbes catalans demanen resar més perquè plogui. Les diòcesis hi han demanat a les comunitats cristianes intensificar literalment les pregàries perquè Déu concedeixi el do de la pluja que tant necessita la societat. Els prelats animen els feligresos a fer-ho tant en l'oració personal com en actes comunitaris. La nota que envia la Conferència Episcopal Tarragonina inclou diversos models de pregàries per regar els camps, salvar les collites o omplir els embassaments. Aviam, si resant, la Mònica Usart ens ho explica.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ens explica Mònica Usart, bon dia.
Molt bon dia.
Es confirma que hi ha pluja... Vols que tornem a començar?
Sí.
Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
Es confirma que hi haurà pluja a finals de setmana, no?
Sí, sembla que es va confirmant aquesta pluja, que no ens ajudarà a solucionar res, serà, podríem dir, una regada general amb pluges que podrien afectar qualsevol comarca, sobretot dissabte. Per tant, això, per una part, és mala notícia per les rues de Carnaval, perquè no són grans aiguats i que necessitem per això aquesta pluja que almenys remullarà una miqueta el terreny, però no solucionarà la sequera que tenim a sobre. Això seria dissabte, amb aquestes pluges més aviat generals, però dijous ja tindrem ruixats cap a les comarques de Ponent, que la nit de dijous a divendres s'estendran per altres punts de l'interior, extrems sud del país, i es mantindran també divendres al matí. Després, divendres a la tarda, aniran marxant. Però de moment, avui i demà, més tranquil·litat, amb sol, amb bandes de núvols prims, un cel emblanquinat i amb boires encara persistents cap al Pla de Lleida, on farà fred durant tot el dia. A la resta, avui comencen a baixar les temperatures, baixen entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir, però encara baixaran més a finals de setmana. Coincidint amb aquesta pluja, baixaran els termòmetres, podríem dir, entre 7 i 9 graus respecte a les temperatures que tindrem avui, i tornarà l'ambient d'hivern, un ambient més fred, el que tocaria aquesta època de l'any. Ara mateix entre 10 i 12 graus a Barcelona, 12 també a Tarragona, 4 a Lleida, 1 a Girona, 8 a Tortosa i 5 a Igualada.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I a les 8 i 32 minuts tornem al trànsit per saber, des del RAC, a comptar cotxes i comptar tractors, per saber com està la xarxa viària del país aquest matí de protestes de la pagesia. Àlex Huguet, novament des del RAC.
Molt bon dia, doncs moltes mobilitzacions ja a la xarxa viària catalana. Diverses marxes lentes estan actives ara a l'A2 entre Belllloc d'Urgell i Lleida, o des de primera hora entre Golmés i Tàrrega. A la mateixa demarcació de Lleida hi ha carreteres afectades prop de les poblacions de Bellpuig a l'N2, també entre Torregrossa i Mollerussa, o a l'L200 entre Miralcamp i Puiggròs. I a Girona destaquem sobretot dos talls, un a la carretera de Verges i l'altre a la C252 a Torroella de Fluvià. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, hi ha marxes a la C12 a Móra la Nova Cava cap a Tortosa o també a l'N420 al tram de Gandesa, i finalment a Barcelona destaca l'N340 a Vilafranca i també a la C55 al Callús. Tot plegat quan a les vies habituals s'hi han acumulat moltes incidències també en vies importants com l'avaria a l'AP7 a Sant Cugat cap al nord i accidents en trams complicats a la C32 a Sant Pere de Ribes cap a Barcelona, a la B23 a Molins i al Papiol a l'enllaç amb l'AP7 en sentit sud o a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt encara en part de la via tallada al tram de Sarrià en sentit Llobregat i més de 8 quilòmetres de congestió. Finalment, destaquem aquest altre accident a la C25 encara a Muntanyola cap a Girona. Anirem seguint la situació des del RAC. Molt bon dia.
Seguirem, efectivament, i avui serà un dia que l'Àlex Huguet agafa molt protagonisme tenint en compte aquests talls que està fent la pagesia amb aquestes mobilitzacions. Són les 8:34. A Madrid, la llei d'amnistia afronta avui dues proves de foc. D'una banda, el Congrés enviarà un altre cop el text a la Comissió de Justícia, un moviment, recordem, que està forçat pel no de Junts per Catalunya a la votació que havia de servir per donar l'okay a la llei la setmana passada. Ara que l'amnistia torni a la Comissió de Justícia, permet als partits guanyar temps per continuar negociant. De fet, avui la Comissió decidirà quant de marge dona als diputats perquè es posin d'acord. Hi ha dues opcions. Poden ser 15 dies o pot ser un mes. Després, la llei tornarà al ple del Congrés en una votació que això faixa. Si obté el vistiplau, l'amnistia anirà al Senat per la seva aprovació definitiva, però si Junts torna a tombar-la, acabarà definitivament a la paperera de la història. Aquesta, doncs, és la primera prova de foc, però és que avui també n'afrontarà una altra en l'àmbit judicial. Aquest matí, la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem debatrà l'informe que hi ha elaborat Álvaro Redondo, el fiscal de la Sala Penal. Redondo entén que no hi ha prou arguments per investigar Carles Puigdemont per un delicte de terrorisme, tal com ha demanat el Suprem al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el cas del tsunami democràtic. El magistrat havia enviat aquesta petició als seus companys del Tribunal Suprem perquè, com que el president Puigdemont és aforat, només ells els poden imputar. La decisió avui de la Fiscalia serà una pista molt important per saber si el Tribunal Suprem abona la tesi de García Castellón o si en discrepa. I això per què afecta l'amnistia? Doncs perquè investigar-lo per terrorisme suposaria deixar la llei d'amnistia en paper mullat. Però anem a pams. Comencem per les negociacions entre el PSOE i Junts. Per tancar els últims serrells del text, el govern espanyol manté que no vol tocar-ne ni una coma, però ha fet un nou moviment per acostar-se a Junts. Ara ofereix posar límits als jutges instructors, una manera de suavitzar les reticències dels de Puigdemont sense modificar la llei. Informa des de Madrid Jordi Armenteres.
Sí, la jugada de Pedro Sánchez és oferir una reforma de la llei d'enjudiciament per retallar els terminis d'investigació. D'aquesta manera el que vol és que no repeteixi el que passa amb la causa de tsunami democràtic, que l'acusació de terrorisme ha aparegut 5 anys després d'haver obert la investigació. Això és el que va dir en una entrevista a La Sexta.
Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
I tot l'argumentari de Sánchez parteix de la base que ara mateix la llei passaria al filtre tant del TC com dels tribunals europeus i que retocar-la seria massa perillós perquè podria abocar l'amnistia a quedar anul·lada en la seva totalitat.
Esquerra veu amb bons ulls reformar la llei d'enjudiciament si això facilita que Junts voti a favor de la llei. La portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz, creu que ja és hora que s'aprovi d'una vegada per totes.
A Esquerra li semblarien bé totes aquelles propostes que puguin garantir que s'aprovi la llei d'amnistia el més aviat possible i que aquesta llei d'amnistia, com hem defensat des del primer moment, es pugui aplicar a les persones que van participar del 9N, a les persones que van participar de l'1 d'octubre i a les persones que van participar de les protestes posteriors. Per tant, tot allò que ens pugui portar a aprovar la llei el més aviat possible, Esquerra Republicana pues, ho valora positivament i per...
La reforma de la llei seria el contraatac del govern espanyol a les maniobres del jutge García Castellón, que a les últimes hores ha tornat a fer de les seves pel cas del tsunami. Ara, en Ruben Wagensberg. Una setmana després que RAC1 avancés que el diputat d'Esquerra havia marxat a Suïssa per assessorar-se legalment, el magistrat de l'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que el busqui i que comprovi dues coses. Si Wagensberg s'ha traslladat fora d'Espanya i si ho ha fet per fugir de la justícia. Mania, fugir. En paral·lel, el jutge també ajuda a Suïssa perquè l'ajudi a localitzar el diputat republicà perquè sàpiga on trobar-lo si l'ha de citar declarar. García Castellón recorda que es tracta d'un cas molt important perquè es tracta d'una investigació per terrorisme. Ara bé, ja fa dies que expliquem que aquesta tesi de García Castellón no la compra ni la família, ni la família ni la fiscalia. Primer la va descartar l'Audiència Nacional i avui sabrem si també en discrepa la del Suprem. Com dèiem, avui la Junta de Fiscals debatrà l'informe que el seu company Álvaro Redondo, que és el fiscal de la Sala Penal del Suprem, ha elaborat, el que desvincula del tot el tsunami del terrorisme. Ara bé, no tots els fiscals del Suprem el comparteixen. El Digital de l'Espanyol avança que almenys dos dels fiscals que van intervenir al judici del procés, els històrics Consuelo Madrigal i Javier Zaragoza, creuen que sí que hi va haver terrorisme a les protestes post-sentència i demanaran tombar l'informe d'Álvaro Redondo. Imagineu, Consuelo Madrigal i Javier Zaragoza, que van implantar o van voler donar la llei i amb els presos polítics i que els van enviar a la presó, aquests dos fiscals, Consuelo Madrigal i Javier Zaragoza, creuen que sí que hi va haver terrorisme. I a mig d'aquest embolic, el Consell General del Poder Judicial continua afegint llenya al foc, malgrat que ja porta 5 anys caducat, l'òrgan de govern dels jutges espanyols continua ficant cullerada en tot el que passa. I, per exemple, va aprovar un comunicat crític amb Míriam Nogueras. En un discurs al Congrés, la portaveu de Junts va carregar contra Manuel Marchena, Pablo Ballarena i Manuel García Castellón i els va acusar de prevaricadors. Són unes declaracions molt dures que no han agradat gens al Consell General del Poder Judicial, que li exigeix que s'estalvi les crítiques. Marc Boiato.
Tots els vocals del Consell General del Poder Judicial, tant els progressistes com els conservadors, que de fet van ser els que van demanar que es fes la reunió d'ahir, s'han posat d'acord per defensar la independència de tots i cadascun dels jutges i magistrats espanyols. El Poder Judicial rebutja els atacs i demana als polítics que evitin fer intervencions parlamentàries, que faltin al respecte i que desqualifiquin els membres de la judicatura. Segons diuen, aquestes declaracions només fomenten una pèrdua de confiança dels ciutadans envers el sistema judicial. El Consell General del Poder Judicial demana respecte institucional des de tots els poders de l'Estat, inclòs el poder legislatiu i els seus representants.
Evidentment, Catalunya i la llei d'amnistia ha tornat a centrar part de la campanya electoral a Galícia. Aquesta nit s'ha fet l'únic debat entre els 5 principals candidats a la televisió pública de Galícia i no n'ha estat l'excepció. L'amnistia i l'independentisme ha tornat a ser una arma electoral per guanyar vots a Galícia. La grossa va sortir als 21 minuts de debat i va ser quan l'actual president de Galícia i candidat del PP, Alfonso Rueda, va acusar el govern d'Espanya de condonar el deute a Catalunya.
400 euros que va a tener que pagar cada galego para a condonación, señor Besteiro, que vostedes están apoyando a Cataluña, dunha xestión da súa débeda pois nefasta. E coa complicidade, como todo que ven dos independentistas cataláns do bloque, ao final temos que, para perdonarlle a deuda os independentistas de Cataluña, cada galego vai ter que pagar 400 euros.
Un argument que van respondre els dos dels candidats que li poden treure la xunta, el socialista José Ramón Besteiro i la líder del BNG, Ana Pontón.
Eu quero que a Galicia lle condonen a débeda baixo os mesmos criterios que se vai a facer a Cataluña. Vostede ainda non sabe o que digo, se sí ou non. E segundo, xa yo digo, os seus compañeros de partido que están en Valencia, están en Andalucía e están en Madrid, están pensando en que efectivamente van a aceptar ese trato.
E tamén fixo referencia a Cataluña, porque vostede non quere falar de Galicia, verdade? Vostede quere falar de Cataluña. Por que moito máis cómodo falar de Cataluña?
Això en un debat amb la llengua com un dels temes principals i en què també es va parlar d'Isabel Díaz Ayuso. Va seguir el debat a Galícia l'Adrià Santasusagna.
Debat sense sorpreses. Això vol dir que Catalunya va ser a l'as dels cops entre els partits, sobretot en el bloc de pactes i model territorial. El popular Alfonso Rueda se les tenia amb el socialista José Ramón Besteiro i Ana Pontón del BNG per l'amnistia i barrejant-ho tot plegat amb ETA.
Todas as cesións que lle están facendo a Catalunya, o País Vasco teñen sempre a complicidade do BNG, sempre. O que o BNG, vostedes...
Non chegamos a falar catalán na intimidade.
Vostedes están en coalición con Esquerra Republicana e con Bildu. Non me extraña, estiveron unha manifestación onde se pedía a liberación de presos etarras que asesinaron a galegos.
Pero también se las tenían para las competencias.
Consigues todo mundo menos vostede. Que tienen transferencias, Baleares, Canarias, y aquí no. Pues era su responsabilidad. A su responsabilidad.
Yo creo que ir a su hombre.
No
tienen sí, sí, no que pedirlas. Que no buscar de hoyos. Eso lo sabe todo el mundo.
Y comparándose constantemente con Cataluña, sumándose Isabel Faraldo de Podem.
Galicia no es ni más ni menos que otras comunidades, ni más ni menos que Cataluña, ni más ni menos que Euskadi.
Catalunya va sortir una quinzena de vegades. La candidata de Sumar, Marta Lois, va ser l'única que no en va parlar.
El debat va ser íntegrament en gallec. Ara seria inviable pensar en un debat electoral només en català a Catalunya. Això sí, una de les grans polèmiques va ser precisament la llengua. amb retrets continus al PP per oblidar-se del gallec en tots els àmbits de la societat. Qui també va seguir aquest debat és en Jordi Armentera. Jordi?
Si Alfonso Herrera va quedar sol en la seva posició de bilingüisme sense cap protecció pel gallec, amb tota la resta de partits, sobretot el BNG, acusant-lo d'oblidar-se de la llengua del país. Alfonso Rueda i Ana Pontón.
El monolingüismo no es sino público,
señor,
sí o no.
Señor Rueda, ¿usted está a favor de igualdad de no conocimiento para que haya libertad de expresión,
supuesto,
sí o no?
Que asente
en no
esa idioma en la que quiere
ahora
falar,
no está
señora
pasando,
Pontón, pero que sin eso consiste.
Que elisa,
creo que ustedes no entienden,
pero, y ustedes ahora, con
por eso
decreto,
le va monolingüismo.
No están bueno, aplicando.
De fet, els moments amb més bronca, en general el debat va ser prou ordenat, i el candidat socialista Besteiro li retreu al PP que suposés el gallec al Congrés tot per l'amnistia.
Cometer un error votando en contra del idioma galego de que no se falara no Congreso dos Diputados un error histórico, porque di moito de como sinten vostedes a lingua e como sinten a expresión, a maior expresión dun pobo que creo que é o noso idioma. Que mal lle fixeron. Ese non ten nada que ver co tema da condonación da deuda de Cataluña. Ni té nada que ver amb amnistia.
I el tercer assalt, el bloqueig que fa el PP perquè a Brussel·les s'hi pugui parlar en gallec, català o basc.
De fet, el CIS pronostica un resultat obert a Galícia amb el PP patint fins l'últim vot per reeditar la majoria absoluta. Si no l'aconsegueix, es dona per fet que les forces d'esquerra es posaran d'acord per fer fora Alfonso Rueda de la Xunta. Recordem que el Parlament gallec té 75 escons i la majoria absoluta, per tant, són 38. El CIS dona al PP entre 34 i 38 escons. El BNG a l'alça podria tenir el millor resultat de la seva història, entre 22 i 26 diputats. Molt interessant aquest augment del BNG. El PSOE tocarà fons amb una forquilla que va dels 13 als 15 i la clau de la governabilitat la podien tenir Sumar o la plataforma Democràcia Ourensana, que podria treure un escó a tot estirar. Per cert, que el PSOE no només va a la baixa Galícia. El País publica avui el baròmetre de febrer de 40D, i la conclusió és que la dreta guanyaria unes eleccions a tot Espanya, dona un 45% dels vots al bloc PP i Vox, 4 punts més que PSOE i Sumar. Els socialistes han baixat un punt en l'últim mes i està 4 per sota del PP, i Vox, en canvi, creix un punt i supera Sumar com a tercera força política a Espanya. D'aquest primer debat de la cursa electoral gallega, primer i últim, escoltem el comentari que hi posa el politòleg, professor universitari i col·laborador del món a RAC1, don Anton Losada.
Día de intensas emociones en una campaña que las necesita. Por la mañana, la segunda entrega del CIS. Se confirman las tendencias. El BNG va fuerte con Ana Pontón, el PP flaquea porque Alfonso Rueda no es el candidato de sus sueños y los socialistas sobreviven. Por la noche se celebró el único debate donde comparecerá el candidato popular. Jugaba en casa, en la televisión pública que lleva meses promocionándolo a todas horas. El formato estaba tuneado para evitarle riesgos. Por la derecha solo comparecía él. Por el nacionalismo y la izquierda, cuatro caras. Aunque en el Parlamento galego solo están el BNG y el PSOE. Si lo hubiéramos pedido usted y yo, don Jordi, también estaríamos. Todo vale para apuntalar el relato popular. O PP o lío. No hubo errores graves, pero tampoco grandes aciertos. Visto desde la esquina de Rueda, se parece a un empate. Ninguno de sus oponentes le hizo tropezar, pero él tampoco logró demostrar que no hay alternativa. Más bien, al contrario. Como saben, ahora los debates se ganan o se pierden en las 24 horas siguientes. Así que gane el mejor community manager.
Estaremos pendientes, don Antón. Ara que parlaven de llengua galícia, atenció a aquesta denúncia que feia la família d'un home amb demència. Un neuròleg de la Corachan de Barcelona es va negar a atendre'l si parlava en català. Va passar divendres, l'home té 89 anys i feia més d'un mes i mig que esperava la cita. El doctor els va dir que fa 3 anys que treballa a Catalunya i que mai els pacients havien posat problemes per canviar de llengua. Els va argumentar que no els podia atendre perquè no entenia prou bé la llengua com per fer un diagnòstic del malalt. Els pacients no van cedir i van omplir un full de reclamacions. Posteriorment també van denunciar-ho al Departament de Salut, a la Plataforma per la Llengua i a través de les xarxes. Per la seva banda, la Corachan ha explicat que estan estudiant la situació. El partit de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, tindrà una segona alcaldia uns mesos. A la de Ripoll ara s'hi afegirà la de Ribera d'Ondara. En aquest petit poble de la Segarra, una agrupació fins avui vinculada a Esquerra ha desmancat el PSC amb el suport d'Aliança Catalana. I segons el diari Ara, han pactat que mentre la nova alcaldessa estigui de baixa per maternitat, el seu buit el cobrirà l'únic regidor del partit d'Orriols. És la condició que va posar el regidor Albert Puig a canvi de votar a favor de la moció de censura contra el PSC. I a l'Assemblea de Madrid hi ha polèmica a l'Assemblea perquè després que la diputada de Vox, Rocío Monasterio, apretés, premés durant una votació el botó d'un altre escó que estava buit. Això, si més no, és el que mostra clarament el vídeo d'aquell ple. Ella s'ha excusat dient que són coses de la tecnologia. I que el que intentava era pagar-lo. Ja. El Parlament madrileny ja ho està investigant. 48 minuts, d'aquí uns moments en parlem de la Ciutat de la Justícia i de la... del judici a Dani Alves.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que a la vida l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Per la gràcia de Shambhala i Dragon Khan, ordenem que totes les batucades comencin a desfilar. Tot carnaval té els seus reis, i tu seràs el nostre. Vine i viu un carnaval inoblidable del 9 de febrer al 17 de març. PortAventura World. Made to celebrate, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulta les dates i les condicions a portaventuraworld.com.
¿Ser infiel con el mito de tu pareja es excusable?
Me acosté con Coque Maya.
Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Maya protagonizan la comedia romántica de la temporada. Este San Valentín viaja a Miami con Buscando a Coque. 14 de febrero solo en cines.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 12 al 15 de febrer i descobreix els graus en ADE, Arquitectura, Arts Digitals, Animació, Enginyeria Estic i de la Salut, Informàtica, Filosofia, Política i Economia i el nou grau en Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Viu-hi el Bio.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Comença l'any estalviant a Brico Depot. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta a la cada amb tapajuntes, abans a 119 euros, i ara tot per 99. Recorda que si ho trobes més bé de preu, et tornem la diferència per 2. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
A les 9 del matí, els Mossos, que van investigar la presumpta agressió sexual de Dani Alves, el propietari de la discoteca Sutton i l'amic que estava amb ell aquella nit, seran avui els protagonistes de la segona sessió del judici a l'exjugador del Barça. Ahir la víctima va ratificar davant el tribunal que l'exfutbolista la va violar i les amigues que estaven amb ella van ratificar el relat tant abans com després d'entrar al lavabo del reservat de la discoteca. Benet Iñigo.
Per quarta vegada, la víctima de l'agressió va haver d'explicar què va passar aquell 30 de desembre del 2022. Aquest cop, a pocs metres del suposat autor dels fets, separats només per un biombo, i la noia va repetir la mateixa versió que ja va donar aquella mateixa nit. Ho va fer durant una hora a porta tancada. La seva advocada, Esther García, posava en valor de què ha estat capaç la seva clienta.
Bueno, no ha sido posible el pacto porque, obviamente, no estábamos de acuerdo con la pena.
¿Estás disfrutado de la declaración de su representante?
Por supuesto, ha sido muy valiente a llegar hasta aquí.
Les dues amigues que estaven amb ella també fan el mateix relat. Una d'elles, de fet, va definir Alves com un babós des del primer moment. Recorda que quan es van saludar li va posar la mà una mica massa avall de l'esquena i l'altra explica que es va refregar en excés. També coincideixen que quan va sortir del lavabo la seva amiga estava en xoc, que no parava de repetir que li havia fet molt mal i que se'n volia anar a casa. De fet, els va costar convèncer-la que havia de denunciar el que havia passat perquè deia que no la creurien. La defensa va insistir a través de les preguntes que abans Alves i la víctima havien estat ballant i buscant-se l'una a l'altra, i aquí les dues amigues van esquivar respondre repetint diverses vegades que no ho recordaven. El que sí saben perfectament és que la noia no és avui la mateixa. Expliquen que li costa dormir, que té angoixa i que quan surt al carrer sempre pensa que l'estan mirant, seguint i fent fotografies.
Alves finalment no declararà fins l'últim dia de judici, probablement demà. Ho va demanar la defensa per poder replicar així totes les proves i testimonis que es posin sobre la taula. És l'única petició de l'advocada del futbolista que el tribunal va acceptar, Benet.
El brasiler va seguir tota la sessió amb posat serè, però seriós, seguint totes les explicacions amb atenció i sovint amb el cap cot. Segons la defensa, el judici mediàtic paral·lel que s'ha fet l'últim any ja l'ha sentenciat i condemnat. De fet, l'advocada va demanar anul·lar el judici sencer perquè considera que les filtracions de la causa ho han contaminat tot i vulnerat la presumpció d'innocència. L'advocada de la víctima, però, va recordar que Alves era un personatge públic ja abans del cas, que va concedir una entrevista quan estava a la presó i que l'entorn del jugador ha filtrat la identitat de la noia. Ahir els Mossos, per cert, el van conduir cap a la sala del judici per un circuit alternatiu de manera que no es creués amb els periodistes que eren dins l'edifici. A la noia la van apartar també de les càmeres i sempre va estar acompanyada per dues agents de la Unitat Central d'Agressions Sexuals que des que va presentar la denúncia han estat al seu costat. Avui, sessió amb una vintena de testimonis que arrencarà a les 3 de la tarda.
Recordeu que ells ens explicaven que la justícia investiga una trama de corrupció a la Guàrdia Civil i la policia. Aquest dilluns, l'ABC, ahir, avançava que els agents encarregats de comprar aquests uniformes dels dos cossos van manipular els contractes a canvi de suborns. Doncs bé, resulta que la trama també esquitxa l'exèrcit espanyol. L'ABC afegeix avui que els mateixos empresaris que haurien comprat guàrdies civils i policies regalant-nos amb vins de luxe o diners en efectius també haurien subornat militars. A canvi, s'haurien adjudicat desenes de contractes de confecció d'uniformes per valor de desenes de milions d'euros. Els algoritmes de les xarxes socials cada cop mostren més contingut masclista als joves. És una investigació de la University College de Londres i la Universitat de Kent. Conclouen que l'algoritme, per exemple, de TikTok és propens a suggerir aquest tipus de contingut més extrem als nois, sobretot aquells que pateixen algun problema de salut mental, com ara ansietat. A mesura que es fa servir la plataforma, alerten els experts, cada cop n'apareixen més. Expliquen que normalment són vídeos en què es critica les dones, se les sexualitza o se les discrimina d'alguna manera. A tot això, Save the Children suposa a prohibir el telèfon mòbil a les aules de Catalunya i demana educar a les criatures perquè en facin un ús crític. Creuen que prendre'ls el telèfon mòbil de les mans pot vulnerar-nos els drets i tancar-los portes. L'ONG ha dit també a RAC1 que és una eina molt útil per aprendre a expressar-se lliurement i fins i tot, diu, trobar amics. Realment, hi ha opinions per tots els gustos, Joel Penya.
Els últims anys, les denúncies per delictes cibernètics contra infants i adolescents han crescut fins a fregar les 700 al 2022. Save the Children admet que la xarxa mai serà un lloc del tot segur. Tot i això, creuen que a través de l'educació, internet és una de les portes a comprendre millor el món digital. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children, Ona Lorda, ha explicat a RAC1 que el millor és ensenyar els infants a fer un ús crític del mòbil perquè n'estiguin acostumats quan surtin de l'escola.
Els pares i les mares tenen aquesta responsabilitat de, no, d'aquests diàlegs també a les escoles, fonamental que aquests temes es toquin i que es facin doncs, tallers, xerrades, classes, que els docents també estiguin implicats en educar els nens i les nenes en aquestes tecnologies i desenvolupar una ètica perquè sàpiguen quins són aquelles conductes que poden ser més de risc, com per exemple parlar amb estranys a través d'internet.
A més, des de l'ONG diuen que el coneixement i el sentit crític poden fer que els infants siguin menys vulnerables dins l'entorn digital.
Des d'ara Jaén, al poble de Los Villares, hi ha una gran tensió veïnal després que dues menors denunciessin una violació grupal. Una nova manada. Llegim a La Vanguardia que la setmana passada les dues joves de 16 anys van denunciar haver estat víctimes per part de 5 nois, 4 ells veïns del municipi. Els familiars d'un dels investigats van enfrontar-se amb l'entorn d'una de les joves i tot plegat va acabar amb 5 detinguts. En la baralla 3 persones van quedar ferides per ganivetades i una altra per atropellament. L'alcaldessa ha fet una crida a la calma. I atenció a aquesta dada, en un any i mig han arribat a Catalunya 110 nens peruans amb càncer per tractar-se als hospitals catalans. La situació és tan inusual que el Departament de Salut ha contactat amb hospitals del Perú per demanar que limitin el trasllat d'aquests menors amb càncer en Catalunya. No per res, però és que el País explica que són els mateixos metges del Perú els que animen les famílies a provar sort a Barcelona quan no tenen solució al seu país. Però ara això el que està fent és tensionar els hospitals catalans com el de Sant Joan de Déu o l'Hospital de la Vall d'Hebron. 4 minuts i les 9, el gegant del Pi, de Pau Vinyals, arriba avui a la Sala Villarroel de Barcelona.
Les aigualeres on canten els passarers.
Un nou guardonat amb el Premi de la Crítica com a millor espectacle de petit format ja va triomfar i de quina manera l'any passat a la cartellera barcelonina. Explica la història d'un home molt feliç que es compra un pis i de sobte no es pot treure del cap que el seu avi va lluitar amb el bàndol franquista. El gegant del Pi es podrà veure a la Sala Villarroel fins al pròxim dia 25. I demà passat dijous s'estrenarà al Teatre Nacional un dels grans muntatges de la temporada, Els Watson, basada en una novel·la que l'escriptora Jane Austen va deixar inacabada i per la qual fa pocs anys la dramaturga britànica Laura Waite va decidir imaginar un final.
Jo abans seria mestra d'escola que casar-me amb un home que no m'agradés.
Doncs jo qualsevol cosa abans que fer de mestra en una escola.
L'obra gira al voltant de la relació entre els Watson, un clergue vidu amb dos fills i dues filles, i els seus veïns més adinerats, els Osborne. Es van convertir en un èxit als escenaris de Londres fa 6 anys amb unes crítiques entusiastes. Una història plena d'humor i sensibilitat que ara el director Josep Maria Mestres porta a la Sala Gran del Teatre Nacional, del TNC, en un muntatge amb, atenció, 18 actors i actrius, entre els quals Mercè Arànega, Dafnis Balduz, Lluïsa Castell, Jordi Benacalotxa, Laura Aubert, Marc Rius o Laia Manzanares. Aquest matí a partir de les 11 parlarem dels Watson, el món RQ, i de Jane Austen, amb Josep Maria Mestres i amb dues de les grans actrius protagonistes, la Laura Aubert i la Laia Manzanares. I aprofitant que parlarem d'una història d'època, repassarem amb Alejandra Palés i Pere Solà Gimferrer allò que diu l'Alejandra, les millors sèries i les millors adaptacions que s'han fet de Jane Austen al cinema, de sèries de tassetes. Encara a Barcelona, el govern va homenatjar ahir el gran Josep Maria Espinàs, un any després de la seva mort. L'acte va servir per recordar l'aportació d'Espinàs a la literatura de Catalunya. I era en Bernat González.
L'acte de record a Josep Maria Espinàs va servir per reivindicar la seva aportació a la cultura del país i la vigència de la seva obra. Entre els participants hi havia l'editora d'Espinàs i cofundadora amb ell de La Campana, Isabel Martí, que recordava que era més que un escriptor i que sempre va ser fidel a ell mateix. O també la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va presidir l'acte i que recordava d'aquesta manera la figura de l'escriptor.
En Josep Maria Espinàs va ser un far per la cultura catalana. Una persona avançada cobria camí i després ens acompanyava tots pacientment a passar per allà on ell prèviament havia buidat les branques.
Durant l'acte també es va presentar el llibre homenatge a Espinàs titulat L'aire de les coses, de Pep Antoni Roig, que lamentava que l'escriptor sigui poc llegit per les noves generacions.
Si sona el més nou de Roger Pedrós.
Vull saber de tu tots els teus indrets, de cada racó.
Pocs dies després de quedar a les portes de la final del Benidorm Fest, el cantautor català publica El Secret, una cançó només amb veu i guitarra que formarà part del seu segon disc. I Carla Serrat